Bona nit.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va insistir tant com va poder en la doctrina de la Immaculada Concepció de Maria contra l'opinió llavors ortodoxa de Tomàs d'Aquino. Però a Llull l'essència divina s'havia d'utilitzar. Una manera de fer-ho era provinent del cos de Maria per donar lloc a Jesús. Això era impensable si aquesta matèria no era absolutament pura, fet pel qual tan sols era possible si la pròpia Maria hagués estat concebuda sense pecat. Aquestes idees van portar a la persecució pòstuma de les seves obres per l'inquisidor Nicolau Aymerich. Com que el rei Pere el Cerimoniós va protegir la memòria de Llull, l'inquisidor va acabar expulsant de Catalunya i finalment de l'Església Catòlica en acabat de per acceptar el dogma proposat per Llull. A Ramon Llull se li va atribuir nombroses obres alquímiques, però són totes apòcrifes. Entre les més conegudes hi ha el Liber de Secretis Naturae, seu quinta essència, el llibre dels secrets de la natura o de la quinta essència, en el qual el seu de Llull sosté que mentre que Déu només pot fer el bé, l'home pot caure en el mal perquè només disposa del poc del foc per ser purificat amb les coses terrenals. Però amb l'ajut dels principis essencials i de la fe, pot dur a terme les transmutacions naturals i arribar al bé. La tria entre el bé i el mal és responsabilitat del lliure albir, que en una conseqüència de la ignorància humana, la qual, però, és fruit de la voluntat divina i per això també és un bé.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel. Ja hi tornem, a ser. Aquí a Ràdio Estel, tots som iguals. Bona nit, Catalunya, Vall d'Aran i Andorra. Tornem a ser aquí amb el company Jordi Carretero, a les vies de so, amb la Mònica Porral, a la producció, i també servidor Ramon Rion. I avui parlarem de les infermeres i els infermers. I ho dic d'aquesta manera. Però també del seu col·legi. És així. I per això d'avui tenim a la presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Barcelona, consellera del Consell de Col·legis de Catalunya, diplomada d'infermers i doctorada en ciències d'infermers també, no? I directora de l'equip tècnic primària. Avui tenim amb nosaltres a la senyora Glòria Jodar. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Sí?
Sí, perfecte.
Vostè és infermera?
Sí, tant.
És infermera, que sí?
Home, de fa molts anys, sí.
Molts anys, ja?
Bastants, sí. 30, més de 30, 35 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
S'ha trobat de tot, segurament, eh?
Sí, m'he trobat de tot. He treballat sobretot en l'àmbit de l'atenció primària, però, bueno, sí, he intentat sempre compaginar l'assistència amb altres temes de gestió i ara aquests del col·legi i del Consell de Col·legis.
Uh-huh. Uh-huh. Molt bé. Doncs ara escoltarem una cosa.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Clíniques, hospitals, què més hi ha? Centres de dia, etc.
Equips d'atenció primària.
Equips d'atenció primària, també. A tot arreu sempre trobarem alguna infermera o algun infermer.
Uh-huh.
Digui'm.
Sí, sempre.
Sí?
Els infermers sempre estem presents i, a més, a totes les hores del dia, no? Les 24 hores del dia.
I tant, dia i nit, i tant.
En els hospitals sempre a peu de llit, a totes hores. En els equips d'atenció primària, en les consultes d'infermeria, però també en els domicilis dels pacients. En els centres sociosanitaris també hi és la infermera a tota hora. En les UCIs, en els serveis d'urgències i d'emergències.
Vostè, d'emergències, de les UCIs ha dit també, i del PADES. El
sí.
PADES és el més
PADES,
seriós, el més greu.
Serveis de salut mental, en unitats de ginecologia, les llevadores,
I
que
tant,
són
i tant,
infermeres...
I tant, i tant.
Bueno, segur, no me'n vull deixar cap, però...
Què farien les doctores o els doctors sense els infermers o les infermeres? Pregunto jo.
Doncs mira, et dono la volta
vale.
a la pregunta.
Seria al revés, llavors?
No, jo et diria que què farien les persones sense les infermeres. Jo crec que el repte del segle XXI el tenim tots en el discurs, però no hem estat capaços potser d'explicar-ho a la pràctica. No? O sigui, si centrem l'activitat que hem de fer els professionals sanitaris en les persones, diríem que les persones necessiten tant les competències dels metges com de les infermeres, com dels fisioterapeutes, com dels nutricionistes,
és
com
evident,
dels psiquiatres...
És evident.
Per tant, diguéssim que què farien les persones, no? Sense metges, sense infermeres, sense farmacèutics, sense nutricionistes...
Què faríem els malalts? Què seria de nosaltres?
Afortunadament, no? Vivim en un país en què comptem, no? amb una xarxa professional, entre d'ells les infermeres i els infermers, doncs d'una alta qualitat i d'un grau de competència excel·lent, extraordinari, no?
Molt bé. I, escolti'm, i el tema de la prescripció infermera, escolti, què està passant amb aquesta situació, amb aquest tema?
Aquest és un tema que jo crec que s'ha sortit una mica de...
Parlem-ne,
no, de...
diguem.
I que crec que hi ha entre una pila de mals entesos i després hi ha hagut tot el tema del Real Decret estatal que ha acabat de liar-ho una mica més del que estava, no? Jo crec que primer potser s'hauria de parlar del concepte, no? O sigui, entendre el concepte, que explicant-lo en paraules perquè tothom ho entengui, perquè el Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya té una definició que diu que la prescripció infermera és l'indicar aquell millor règim terapèutic per a les persones amb problemes de salut o pel manteniment de la seva salut.
Sí.
I aquesta indicació del millor règim terapèutic sota criteris de bona pràctica i de competència infermera. Però, bueno, dius, aquesta és una definició potser molt molt professional, traduïm-ho, no?
Això, vale, com, que ens entenguin com, bé.
Que ens entenguin els pacients,
bé,
no? Bueno, doncs vol dir que el millor règim terapèutic són tots aquells recursos que necessita la persona quan és cuidada per l'infermera o pel seu entorn familiar, i aquests recursos poden estar relacionats amb medicaments o no. Val? Per tant, per nosaltres la prescripció va des d'un consell. Avui, per exemple, que és el dia de l'activitat física, no? Podríem aconsellar caminar 30 minuts pràcticament, no?
Bueno, això es diu sempre, és que caminar,
tothom...
i si és una hora encara millor, evidentment.
O podríem recomanar pujar i baixar escales, o sigui, podríem prescriure avui, que és el dia de l'activitat física, depenent, no?, de la situació de vida de cada persona, doncs un munt de...
I vostè?
De...
I vostè puja i baixa escales?
I tant, sí? Pujo i baixo escales sempre, sí. No agafo mai les mecàniques.
No, perquè és com aquell, no?, el metge que diu, escolti, vostè no fumi, sisplau, però aquell no
ho
para
faig.
De fumar, no?, com diu. És un... És un bueno, és una
ho faig, ho faig, bé. I camino. Intento caminar també més de 30 minuts cada dia. Els caps de setmana,
això
més.
És molt important, evidentment.
Els caps de setmana, més. A més, aquest mes hi ha hagut un munt de curses populars i de...
I en vindrà un altre, em sembla, aviat.
Sí, en ve un altre, per les malalties minoritàries, vull dir que hi ha un munt d'activitats relacionades amb l'activitat física. Bé, doncs això seria una prescripció infermera, perquè és un consell que utilitzem les infermeres per mantenir bons nivells de salut en els usuaris que atenem. Altres consells serien, pues, o podrien ser d'alimentació, de repòs, quan cal un repòs, productes, hi ha altres productes que utilitzem nosaltres normalment, apòsits per curar ferides, bosses d'ostomia quan hi ha algun pacient amb una colostomia, i per tant utilitzem diverses mides, tamanys i tipus de materials per aquest tipus de pacients, i en alguna ocasió també algun medicament, però seria tot, no parlaríem només de medicaments, sinó parlaríem de tot, no?, aquests productes, medicaments, consells que utilitzem per millorar la salut de les persones que tenen problemes o bé per mantenir-la, tan senzill com això, però tot emmarcat dins del nostre àmbit propi de competències, o sigui, del que ens és propi com a professió.
Vostès han arribat a un acord, no?, també amb el Departament de Salut.
Sí, bueno, en principi vam arribar a un acord amb entendre que quan parlàvem de prescripció infermera parlàvem d'això, per tant que quedava molt clar que no estàvem invadint cap àmbit competencial
de cap
altre professional, tot el contrari, perquè jo crec que amb els metges bàsicament el que fem és complementar, no?, totes aquestes activitats prescriptores, per dir-ho d'alguna manera. No sé, potser reprenent una mica el que em comentaves al principi de tot, no? O sigui, què és el que ha passat? El que ha passat és que hi ha hagut un real decret que ha intentat posar una normativa estatal que està molt lluny del que passa en el dia a dia i del que passa en la realitat.
I per què està lluny?
Del que passa a les consultes... Bueno, perquè ha intentat definir, per cert, saltant-se el Consell Interterritorial, perquè hi havia uns acords en el Consell Interterritorial, que és on es reuneixen totes les comunitats autònomes, saltant-se tots els informes que hi havia en el Consell Interterritorial per desplegar aquesta llei, perquè hem de recordar que aquesta llei es va iniciar el 2006, va seguir el 2009, però no es va acabar de desplegar mai a cap comunitat autònoma, excepte Andalusia. Llavors, a l'hora de desplegar-la, a més, un 23 de desembre, que no és una data com gaire adient per posar-te a donar a la llum, no?, els continguts del Real Decret, en els continguts apareixen que no es pot fer que la infermera no podrà fer cap tipus de prescripció sense que hi hagi abans un diagnòstic mèdic i una indicació de quin protocol s'ha de seguir. Clar, amb la qual cosa anul·la completament la prescripció infermera, perquè la part aquesta d'autonomia professional i de competència pròpia de la professió envers la relació que té amb els seus pacients, si ha de passar cada vegada per una altra professió, pues ja no cal pràcticament qui sigui, no? Perquè sempre l'hauràs d'anar redirigint, amb la qual cosa enlenteix les consultes. A part d'enlentir les consultes, jo crec que també deixa a l'usuari, al ciutadà, doncs, no sé...
una mica
sobtat,
desprotegit.
No? Perquè, i desprotegit, perquè realment hi ha tot totes aquestes medicacions i tots aquests productes les infermeres no els utilitzen des de fa anys i anys. Vull dir, no estem parlant en absolut d'una nova competència, sinó d'una competència inclosa en la nostra pràctica diària sense cap problema. No?
Estiguem parlant de la com es diu, de la pràctica clínica assistencial. No?
Sí, de la pràctica diària. Sí. No? O sigui, no n'hi havia cap de problema. L'únic problema que hi havia, i aquí sí que cal fer una diferenciació clara, és el de la receptació. O sigui, totes les infermeres el que no podien fer era emetre la recepta, que no és el mateix que prescriure. Emetre la recepta és fer aquell paper que et bonifica a la farmàcia els diners que et reembolsa l'Estat, per dir-ho així, en el cas de Catalunya, la comunitat. No? Aquest paper sí que, per la llei del medicament, és un paper que només pot emetre un metge. I això és el que tenia que regular la llei, que tots aquells medicaments que fossin de competència i d'indicació infermera els pogués receptar també amb la recepta la infermera, no? I jo crec que aquest ha sigut el punt de malentès, en general. No?
Ara ja s'ha arreglat, llavors.
Home, hem intentat, no, però el que tu deies, del tot no, però hem arribat a un preacord amb el Departament de Salut. Mm-hmm. Vull dir, de fet, es va crear... com t'he dit que tot això va ser el 23 de desembre, males dates, no? Perquè, a més, deixava... deixava a les infermeres amb indefensió jurídica, per una banda, i després els mals entesos de quins eren els protocols que es tenien que seguir, ja que l'Estat marcava que els protocols els tenia que elaborar el Ministeri. Bueno, i a partir d'aquí, amb unes dates com aquelles, vam crear una comissió de crisi des del col·legi d'infermeres, però que en aquesta comissió de crisi ens hi van acompanyar també els sindicats, a banda dels col·legis professionals, societats científiques...
Sí, el síndic també?
No. Societats científiques, els sindicats, els proveïdors, escoles universitàries... I representants en general de la professió. Uh-huh. En aquestes reunions el que vam intentar és fer un manifest, elaborar en primer lloc un manifest i anar fent un seguiment de totes les propostes que vam plantejar en el Departament de Salut. Sí. Va ser un moment també d'impàs perquè just havia canviat el govern i amb el conseller Boi Ruiz ja teníem un grup de treball amb el que estàvem treballant les premisses bàsiques per tirar endavant tot el tema legal i de receptació aquí a Catalunya. Però, el grup de treball podia seguir treballant igualment, però va arribar el conseller Comín i just va arribar amb el Real Decret Estatal. Vull dir, va arribar ell, que havia feia una setmana que havia entrat a l'altre, no? Per tant, es va accelerar tot molt, ell ens va rebre i va acceptar els 5 punts del manifest i des del primer moment ens va dir que s'hi posava a treballar del primer punt a l'últim. Uh-huh. I la veritat és que ha sigut així, ha sigut bastant així. O sigui, els punts s'han treballat, la comissió de treball s'ha engegat un altre cop i finalment la setmana passada vam arribar a un preacord. Uh-huh. O sigui, no hem vist encara un text definitiu de normativa catalana, normativa per operativitzar tot això i intentar salvar tots els obstacles aquests que ens posen el Real Decret. Jo diria que una normativa per continuar treballant amb normalitat, que de fet és el que passava aquí i per sort ha passat, no? Perquè en els equips d'atenció primària, per exemple, doncs els metges i les infermeres treballen en equip, treballen en protocols, cadascú sap els medicaments que pot o no pot utilitzar, no? Quins utilitza el metge en primera instància i quins fa el seguiment la infermera. Per tant, vull dir, ha sigut una mica desencallar aquesta situació inoportuna, no? I seguir treballant amb normalitat, i això, de totes maneres, necessitava un empar jurídic, que és el que el Departament de Salut ha estat intentant treballar sobre aquesta normativa i sobre aquest preacord, que en principi veiem bé, tot i que falta acabar de veure el text.
Llavors, precisament per això, doncs vostès demà dijous, no? Sí. Tenen previst fer alguna cosa?
Barcelona? O sigui, nosaltres... el comitè aquest de crisis havia previst el dijous dia 7, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, fer una jornada de visibilització agafant precisament aquest tema de la prescripció infermera, precisament per desencallar aquests mals entesos, no? Amb aquesta jornada el que preteníem, a part d'apoyar tots els punts del manifest, que un dels principals era instar el govern de la Generalitat a que redactés definitivament una normativa catalana per poder seguir organitzant-nos amb normalitat en els centres, en els hospitals, etc. Però, a banda d'això, preteníem fer visible, no?, a la societat civil, a tothom, de què estàvem parlant, no?, precisament per normalitzar-ho i perquè es veiés de què parlem quan parlem de prescripció infermera, de que no estem parlant d'una nova competència, de que estem parlant de poder cuidar amb seguretat de les persones, d'utilitzar tots aquells productes que necessitem per curar-los.
Estan parlant dels seus drets.
Sí.
És que és això.
Dels nostres drets i dels drets dels usuaris, també, perquè també tenen el dret a ser cuidats i amb els millors instruments i amb els millors elements, no? I no tenir que passar per circuits estranys o per càrregues burocràtiques que no pertoquen, no? Llavors, la jornada tenia aquest sentit, tenia aquesta orientació, i tot i haver arribat amb aquest preacord amb el govern, amb el Departament de Salut, vam pensar que no tenia sentit no seguir amb la jornada, perquè és un camí que hem iniciat i que pensem que com més coneixement hi hagi sobre el tema i com més ressò se'n faci,
evident.
Doncs millor aniran les coses.
Molt bé.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Avui estem parlant amb la responsable del Col·legi d'Infermers, Infermeres, amb la Glòria Jodar. A mi m'agradaria també saber una cosa, i els nostres oients... i els nostres oients. Vostès alguna vegada estan o no estan d'acord amb alguna altra prescripció mèdica que amb algun malalt? Vostès actuarien d'una altra manera? Em refereixo, de vegades... Bueno, aviam, els professionals saben el que fan, evidentment, però saben el que tenen que donar al malalt, els medicaments. Però vostès a vegades dirien, escolta, jo tinc ganes de... o donaria una altra cosa perquè no patís tant o perquè... Dic jo... Pregunto. Pregunto com, sí. Com vostè, que és infermera, també.
Sí, que evidentment. Mira, respecte a la prescripció, jo crec que... pel que fa referència al que és prescripció de competència infermera, que bàsicament són productes analgèsics i medicaments que utilitzem bàsicament per pal·liar signes i símptomes, jo crec que tant metges com infermeres anem aquí molt a la una i no n'hi ha masses de problemes. El que sí passa és que amb pacients... pluripatològics, malalts amb molta complexitat...
Perdoni, pluripatològics.
Sí, que tenen més d'una patologia, que presenten algun tipus de dependència,
que
són grans, que tenen unes circumstàncies socials complicades. A vegades ens hem trobat, les infermeres i els metges també, amb plans de medicació, amb tractaments, on hi pots trobar doncs, des d'alguna duplicitat fins a algun tipus d'interacció perquè ha prescrit, jo què sé, una medicació, un especialista, i després n'ha prescrit un altre semblant, un altre professional, però perquè no s'han posat d'acord o no s'han vist o no han utilitzat la mateixa història clínica, no? Vull dir, totes aquestes coses passen en el dia a dia, tant dels metges com de les infermeres. Quan això passa, per sort, aquí a Catalunya, tenim la història clínica compartida, les estacions clíniques de treball, i normalment el mateix sistema t'alerta d'aquestes inseguretats en els medicaments. Vull dir que aquí a Catalunya això ho tenim molt bé, diríem, no? Llavors, en aquests moments no és que no estiguis d'acord, és que pots veure alguna cosa que pugui representar un risc pel pacient. Quan pot representar un risc pel pacient, sí. Com infermera i amb la teva responsabilitat professional, doncs has d'anar a avisar el metge o has de posar-hi remei.
No, que no es pot actuar.
Això, exacte, i això és algo que fem habitualment, que fem uns i els altres, no? O sigui que, en principi, respectem sempre el que un altre company prescriu, evidentment, però l'estació clínica de treball ens pot, a vegades, indicar, no?, que pot haver alguna interactuació, alguna al·lèrgia, no? O sigui, una infermera, per exemple, pot observar a l'hora d'administrar un medicament que és al·lèrgic. Doncs encara que un metge l'hagi prescrit, si tu has llegit en la història que, no?, que té una al·lèrgia, doncs immediatament escriuràs, no el puc administrar degut a que té una al·lèrgia, i l'altre company, per descomptat, ho acceptarà, no? Perquè al final és el que dèiem, el que està en el centre de tota la pel·lícula és la persona. I el que preval sempre és la necessitat de la persona. És com si, tots treballem per la persona. Ara t'ho diré així mal dit. No, els metges, les infermeres no treballen pel metge, treballen per la persona. Ja. Però treballen en cooperació amb el metge.
S'entén perfectament, sí.
Sempre cooperant, no?, amb el metge i amb d'altres especialitats i amb d'altres professions.
Glòria, exactament, en sabríeu dir, exactament, no, una miqueta amunt i avall, quantes infermeres... Abans, de fora de micro, m'heu dit que hi ha moltes més senyores infermeres, noies infermeres, que no pas infermers, no? Mm. Quantes n'hi poden haver-hi aquí, generalitzant una miqueta, aquí a Catalunya? Així és per sobre.
Aquí a Barcelona, a Catalunya, més de 40.000.
Més de 40.000
col·legiades, al Col·legi de Barcelona en tenim quasi bé unes 33.000.
Sí. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Moltes, moltes.
Moltes persones.
Moltes infermeres.
I el que he dit abans, no més noies o senyores que no pas...
Sí, hi ha un 80% i pico més dones que homes. Encara continua sent una professió, la del cuidar, molt femenina.
I per què això, pregunto? Per què passa?
Jo crec que deu ser cultural...
És possible, que vingui de molt enrere.
Jo crec que, en certa manera, ve d'enrere, també. Després, la predisposició a cuidar és més femenina, no? La visualitza menys la societat, en general, el fet de tenir cura, no? Mm. És menys visible, és menys... Bueno, és proper, té tot un tarannà més femení, potser, no? Però vaja, de totes maneres, ja cada vegada n'hi ha més, eh? Jo crec que el tema aquest està cada vegada menys desviat, perquè, a més, tot i que amb salut en general, també ha incrementat molt el nombre de metgesses dones.
Sí.
Vull dir que crec que tot el sector salut, en general, s'està feminitzant, perquè els temes més tecnològics i d'enginyeria i de processos menys relacionats, no?, amb les persones, potser són més valorats pels homes que per les dones. No?
Escolti, una altra cosa. Ens sabrà perdonar, però no l'he presentat com a doctora, que també és doctora, vostè. És veritat, ara ho recordo.
Sí. De fa pocs mesos.
Sí, sí, enhorabona.
Però sí, també,
expliqui.
Bueno, aquest és un camí que hem agafat algunes infermeres, no?, el repte de doctorar-nos i d'apostar per la recerca dins de la ciència infermera. Llavors, aquesta oportunitat ens l'ha donat tot el marc europeu, no?, el poder accedir als màsters universitaris. Jo vaig poder accedir al de la Universitat de Barcelona, que, per cert, ara és una de les millors universitats.
Adéu, gràcies.
Va sortir l'altre dia en el rànquing, no?, europees, justament, a més, l'escola universitària d'infermeria, la qual cosa em va fer molta il·lusió. Crec que de les 70 millors d'Europa. I bé, al poder accedir als mestratges, doncs es pot tenir accés al doctorat. Jo em vaig doctorar amb el màster a partir d'haver finalitzat el màster de lideratge i gestió de serveis infermers. I el 21 de desembre em vaig doctorar. Sí, és tota una satisfacció i personal, sí, i per la professió.
Uh-huh. A part de vicepresidenta, com hem dit, consellera també.
Vicepresidenta del Col·legi d'Infermeria de Barcelona.
Sí. Escolti, però a part també vostè ha publicat alguns llibres, no? Bueno, amb algunes revistes, vull
dir,
algunes revistes.
Sí, bueno, algun capítol en algun llibre, sí, no? També. Sí, d'atenció primària, bàsicament.
Està bé.
També... i articles sobre la prescripció, més d'un. Després, sí, també dintre d'un grup en el qual estic treballant multidisciplinar, temes de coneixement, que es diu Bé Salut. Tenim una revista d'innovació sanitària i atenció integrada. I, bueno, amb aquesta revista també he fet diverses publicacions i d'altres companys que hi escriuen habitualment, sobretot per treballar el tema aquest de la innovació i de la integració de serveis.
I amb aquests temes, com vostè escriu, ataca una miqueta? Ataca?
Intento sempre donar-li la visió de la importància que té integrar, perquè jo crec que la professió infermera és integradora de mena, no? Uh-huh. O sigui, treballa no només la part biològica i del cos de les persones, sinó també, no?, la mental i l'espiritual, sí, no? Tota la part biopsicosocial i holística, i per tant això ens dona una certa facilitat a l'hora de parlar també d'integració de serveis, uh-huh, perquè crec que tot va molt lligat, no? Com pots parlar d'integració de serveis, continuïtat de cures, de corresponsabilitat entre professionals, si no ets capaç tu mateix, no?, dins del teu dia a dia i de les teves activitats, de treballar de manera integrada, no?, quan estàs cuidant a una persona. Llavors, intento sempre donar-li aquesta volta en els articles que escric.
La persona que estem entrevistant ara mateix, Lòria Jodar, m'agradaria saber qui és Lòria Jodar. Com és?
Bueno, jo crec que senzilla, amb esperit sempre d'anar més enllà, d'aprendre dels altres. A l'infermeria et don totes aquestes possibilitats.
I,
no?
I satisfacció també, eh?
Sí, perquè aprens tant dels companys com de la persona que cuides, no? O sigui, jo crec que el fet de cuidar et dona proximitat en el pacient, confiança, molta confiança, i això et fa créixer. Creixes com a persona i creixes com a professional. És aquest intercanvi, no?, que es produeix entre el cuidador i la persona cuidada.
Alguna vegada vostè, quan treballava d'infermera...
Mm? Encara ho és, però ara poc, perquè dirigeixo un equip.
Però vull dir, alguna que altra vegada se li ha trencat el cor quan una persona ha fet un traspàs?
Sí, però amb molta tranquil·litat. O sigui, he tingut la sort de que amb totes les persones amb les que he estat al seu costat en el moment de morir, han mort amb tot el confort, amb tot el que desitjaven per morir bé, per dir-ho així. Això és una sort, perquè no sempre passa. Però quan passa et sents altament satisfet i te n'adones que el final de vida és un pas i que en aquest pas es pot sentir confortable i sana, uh-huh, també la persona, no? Sí. Curiosament. I jo això ho he aconseguit. Ho he aconseguit amb pacients i fins i tot amb familiars.
També, sí. M'agradaria que ens digués ara què és el Col·legi d'Infermers, Infermeres.
Doncs el Col·legi d'Infermers i Infermeres és una corporació que acull precisament a les infermeres i els infermers.
Sí. Però bueno.
O sigui, és el conjunt, no?, d'infermeres i infermers per preservar tot l'àmbit competencial, els coneixements i les necessitats que tenen aquests professionals.
Fa molts anys que es va fundar aquest Col·legi d'Infermeres i Infermers. Uns quants, no?
Sí. Jo crec que això ve de molt lluny i que, a més, els col·legis han fet tota una transformació, uh-huh, important. Els col·legis jo crec que estaven molt enfocats cap a temes de seguretat professional. De fet, el col·legi és el que li garanteix al ciutadà que els cuida són infermers.
Sí, 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 ho entenem perfectament. A més, jo li volia comentar també quines funcions té el col·legi.
Bueno, té funcions té les funcions bàsiques de protecció, en primer lloc d'ordenar a l'exercici de les infermeres i a l'àmbit de les seves competències. De garantir que l'exercici professional s'adecui a unes bones pràctiques i que es respectin els drets i els deures tant dels professionals com dels usuaris. Formació, recerca, imatge, comunicació... té un munt de serveis.
Molt bé. Nosaltres ara ja sí que tindríem que començar a acomiadar-nos. M'agradaria que, si vol afegir alguna cosa més...
Bé, no, jo crec que respecte...
Hi ha alguna cosa més.
Digues.
Tema de retallades.
Ah.
El tema de les retallades, sí. Digui'm.
Jo crec que el tema de les retallades, el sector salut l'ha patit molt durant aquests últims 4 anys. Uh-huh. Això, bueno, és un tema evident, no podem negar la realitat, no? Les infermeres, jo diria que especialment, sobretot amb, més que amb estar a l'atur o no, amb precarietat, diria jo, laboral. No?
Precarietat laboral, diu.
Sí.
Per què?
Canvis de torn, canvis de serveis, o sigui, canviar una infermera de servei, o sigui, una infermera, per exemple, especialista familiar i comunitària o especialista en pediatria, que la passis d'una unitat a una altra, d'un dia per l'altre, requereix que tingui que fer tot un aprenentatge ràpid, encara que el tingui de base,
sí,
i es posi al dia amb els protocols d'aquella planta o d'aquell servei o d'aquell equip d'atenció primària, i això s'ha donat amb massa freqüència, jo diria, no? O sigui, canvis d'horaris, canvis de serveis inesperats, el que típic que es diu com corretorns,
sí,
no?
Canvi d'horaris i també, de vegades, allargar els horaris.
Allargar-los, fer-les doblar en moltes ocasions per manca de personal... Uh-huh.
I
amb els mateixos diners, i després amb tot el sector públic, amb el 25% que va haver de retallada de sous, no? Per no dir d'incentius, i que tots aquests són els primers que es van eliminar, no? Uh-huh. Llavors jo crec que això s'ha notat. Les infermeres ho han viscut malament, la majoria ho han viscut malament. El que sí he de dir és que pel que fa a la professionalitat i pel que fa a si ho han sentit això els usuaris o no, jo diria que en absolut. O sigui, que els usuaris, que la gent ha mantingut, tot i els horaris i totes les precarietats...
L'únic que hauran pogut veure és que, carai, encara ets aquí, no?, de vegades aquesta pregunta que es fa, no?
Sí,
encara
jo crec
que... S'està allargant molt, no?,
els horari. Nivells de qualitat assistencial s'han mantingut, i que, bueno, jo ho he viscut jo mateixa, o sigui, infermeres que els he tingut que fer contractes de menys hores, però que s'han estat allà les hores que han calgut.
Com a professionals que són,
evidentment. I que els has de dir que s'ha acabat l'horari, però jo no marxo,
sí, jo me'n vaig
a fer aquest domicili, encara que siguin les dues, i he de plegar, no? Vull dir, jo crec que han demostrat, infermeres i metges, eh? Jo, la veritat és que dirigeixo un equip d'atenció primària i aquí sí que he de parlar tant d'infermeres com de metges, han demostrat tots uns alts nivells de professionalitat i no ho han notat els usuaris. Una altra cosa després són les llistes d'espera, els hospitals, etc, etc.
Què més voldria afegir?
Bueno, jo només voldria afegir que penso que la professió encara és una professió molt coneguda, però poc valorada, poc visible, no?, en la societat. O sigui, les persones la coneixen i s'hi apropen i s'hi identifiquen quan realment tens aquesta relació terapèutica, no?, quan et poses malalt o quan tens la necessitat, però en general encara poc coneguda. A l'atenció primària tampoc s'acaba de conèixer gaire bé, no?, el paper que pot arribar a fer l'infermera, que a més tots els pacients tenen una infermera referent assignats, no?, i que sobretot els pacients més joves, adults sense patologies cròniques i tal, el desconeixement aquest, no?, de les possibilitats que pot oferir, no?, els serveis de les persones que ens dediquem a cuidar dels altres, i que potser tot aquest desconeixement, tota aquesta falta de visibilitat i aquesta manca a vegades de valoració social d'aquesta professió indispensable, diria jo, fa que passin coses com les que ha passat amb el tema de la prescripció infermera, bueno, no? Bueno. Que una obvietat com és manegar-te amb aquells medicaments i aquells productes que tu utilitzes normalment per treballar hagi acabat doncs, així, no? Amb aquestes històries del Real Decret i que ara tinguem que estar, doncs, per exemple, no? Demà, dia 7, explicant què som les infermeres i per què et volem cuidar sense barreres.
Totes
no?
reunides, com dic jo.
Que és el que totes diu reunides. El lema de demà, no? Que et cuidem sense barreres. Sí, bueno, sí, jo crec que cuidar és un element indispensable, que tots els ciutadans hi tenim dret, no? A rebre aquestes cures. I que finalment penso que societats avançades ja ho han fet, no? A Finlàndia i a Austràlia i han regularitzat, sí. No? Tot aquest tema de la prescripció, i que això serà d'aquí un any, espero, una anècdota i que puguem tornar a seure aquí tu i jo
i començar
a parlar de totes les receptes que estem fent i de quina normalitat, no? Hem treballat amb la prescripció i entre de moltes altres coses sense cap problema.
Pues moltes gràcies, Glòria Jodar, per ser aquí amb nosaltres. I com, sí, per què no? Com ha dit, pues, li agafeu la paraula. Tinc que dir que aquí tenim una altra persona que també ha acompanyat a la doctora també, i vicepresidenta i consellera, etcètera, Glòria Jodar, però m'està dient que no digui el seu nom. No el penso dir. Però esperem que sí. Tornarem una altra vegada i tornaríem a parlar del tema.
I tant, que sí.
Doncs moltíssimes gràcies i escolteu, fins una altra.
Merci.
A vostè, altres. I amb aquesta música tan bonica de Tijuana Taxi, saben de qui és? D'en Ger Alpert.
A Ràdio Estel, tots som iguals.
I després d'escoltar aquesta pausa musical amb Tijuana Taxi, doncs ara mateix entrevistem el doctor Xavier Aldeguer. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Bona tarda i gràcies. I perdoni pel retras. Vostè és cap del servei de digestologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Sí.
És així, eh? Escolti, doctor, a mi m'agradaria saber, perquè tinc entès que vostè han detectat un mètode pioner, no?, envers el càncer de colon.
Sí.
Em pots explicar, sí, sisplau?
Sí, i tant. A veure, nosaltres treballem des de fa temps a l'estudi del que seria, bueno, diguem, microbiota, que la gent coneix com la flora bacteriana del budell, eh? I llavors ho hem analitzat per malalties digestives en general, i ens vam acostar una mica a veure com era la flora bacteriana de la gent que tenia càncer de colon, d'acord?
Sí.
A partir d'aquí, d'aquesta recerca, vam detectar uns determinats, diguem, tipus de bacteris que no havien estat descrits i que estaven associats a la presència del càncer. Això ho havíem detectat a partir de fer biòpsies, diguem-ne, però vam decidir que podíem intentar apurar una mica la tècnica a veure si érem capaços de també veure-ho en femtes, no?, en el que seria en caques, diguem-ne, no? Uh-huh. I llavors, bé, sí que ho vam aconseguir veure, i per tant, en aquell moment estàvem, diguem, posant a disposició la possibilitat de que tinguéssim un nou marcador en femtes de diagnòstic o de probabilitat de tenir càncer de colon. I va ser el tema. De fet, aquestes mostres, aquests fragments, com que ja dic, no estaven escrits, el que vam decidir va ser, diguem-ne, fer-ne una patent europea, aquest el tema, i hem creat com una, a partir d'aquí hem pogut crear com una mena d'estructura, un spin-off, que es diu, que és, hem creat com una empresa a partir d'aquesta patent, i ara estem fent tota l'anàlisi de prova de concepte i de validació d'aquest marcador, perquè en el futur pugui ser un marcador que poguéssim utilitzar per veure si la gent té una tendència de càncer de colon o té un càncer de colon incipient i estalviar colonoscòpies innecessàries amb els marcadors que ara tenim avui en dia, no? Uh-huh. El marcador que nosaltres ara s'envia a la gent a casa és la sang oculta en femtes,
sí,
que és de fet un bon marcador, que és el que tenim, perquè de fet és el que tenim, però que com el seu nom indica, només ens està mesurant la presència de sang. De
yeah.
Vegades podem tenir presència de sang perquè tenim unes hemorroides, per exemple.
Ja, 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 és possible.
Positiu, mm-hmm. Clar, si surt positiu en un determinat moment, doncs potser ens obliga a fer una colonoscòpia, i bé, això és una prova que també té els seus riscos, etc. No?
Mm-hmm.
Llavors, si cada vegada estem buscant més marcadors que en femtes ens cridin millor, ens distingeixin millor, aquí hem de fer la colonoscòpia o aquí no. I nosaltres sí, estaríem en aquesta línia.
Mm-hmm. Escolti'm una cosa, a mi m'agradaria, aquests microbis, que és com es tenen que dir, no? Aquests microbis, sí, com es formen, doctor? Com es fan?
Bé, no, a veure, nosaltres, esclar, això ho hem de dir cada vegada més clar.
Hmm.
El que coneixem com a ésser humà, en el fons, no és només humà, sinó que és nosaltres i els bacteris que ens acompanyen. És
ja.
A dir, sense les bacteris que ens acompanyen a nivell del budell, a la pell, a nivell respiratori, les bacteries bones, diguem-ne, les que conviuen amb nosaltres, la subsistència del cos humà no seria possible. Ens hem adaptat ja a conviure amb ells. De fet, penseu una cosa, hi ha més ADN, diguem-ne, més gens o ADN bacterià en el nostre cos que humà.
Això ja no sabia. Això
ens ha de marcar.
Sí.
Això ens ha de marcar. I pesa, de fet, pesa un quilo, eh? Les bacteries que ens acompanyen pesen un quilo. Per tant, això, aquesta motxilla ens acompanya tota la vida.
Sí.
Llavors, aquestes bacteries les hem adquirint des del moment que naixem, amb interacció exterior, etc. A partir d'aquí, òbviament, hi ha els nostres marcadors genètics que ens fan que tinguem una determinada tendència a tenir uns determinats tipus de bacteris adherits als nostres òrgans, diguem-ne, i n'hi ha també el que és l'ambient. I llavors, l'ambient, òbviament, ens marca. El que sabem és que, per exemple, en el món occidental, que és on, per exemple, hi ha augmentat l'incidència del càncer de colon, aquí sabem que aquest perfil de bacterià, per exemple, doncs és diferent que potser que trobem en un lloc com a l'Àfrica, no? És a dir, òbviament, l'ambient ens està marcant. A partir d'aquí, doncs, nosaltres podem arribar inclús a pensar que pugui haver algunes bactèries que en un moment determinat puguin estar ajudant a que algun tipus de mutació, i la mutació vol dir no, alteracions de les nostres cèl·lules que puguin anar cap a un càncer, potser alguna bactèria, fins i tot pugui ser en un moment de tenir una bactèria anòmala, pugui ser un dels activadors, no? I aquí és on encara hi ha molta recerca a fer, però que comencem a intuir que pot haver-hi un paper important com a baula, diguem-ne, extra, que pugui fer que en un moment determinat una determinada mutació es pogués activar i provocar el càncer de colon. I això potser ens justificaria perquè en algunes zones potser, diguem-ne, això, no?, determinats, per exemple, això, no?, el món occidental, amb els hàbits que tenim, etc., pugui haver-hi, pugui estar-se, diguem-ne, afavorint que apareguin algun tipus d'aquestes malalties, no? Bé, aquí hi ha molt per fer recerca, però sí, forma part de nosaltres mateixos i senzillament probablement està en un context de l'ambient en aquest moment.
I també és possible que dintre, com hem parlat ara mateix, el càncer de còlon també és degut als mals aliments, a la mala alimentació, doctor?
Pregunto, això de la mala alimentació jo crec que hauríem de posar-ho tot entre cometes.
Entre cometes, sempre.
Estem en una societat a la qual mengem i estem ben nodrits i, òbviament, la gent té una esperança de vida superior als 80 anys. Per tant, qualsevol persona que sentís això a l'Àfrica, per molt que no tenim càncer de còlon, entre altres coses, estem ara, en aquest moment, diguem-ne, allò, no? Dius, vale, sí, tenim unes bacteris molt bones, no tenim càncer de còlon, però és que es moren en 40 anys d'infeccions, no? Llavors, a veure, i estan desnutrits. Per tant, compte, perquè això de menjar malament o menjar bé, jo crec que és una cosa que també s'hauria de modular. I, bueno, més que el menjar bé o malament, el que aquí està passant és que les nostres, diguem-ne, l'ambient que nosaltres tenim, la manera que tenim d'alimentar-nos en general, que, per exemple, doncs, hi ha una quantitat major de carn, amb les nostres dietes, etcètera, comporta uns canvis bacterians. Però això, diguem el que deien, té un factor que probablement és positiu, al final estem millor nodrits, però bueno, haurem de veure què passa amb aquesta part negativa, que probablement haurem d'aprendre a modular-la. No?
Canviar la dieta, diguem-ne.
Exacte. No? Però dir que també, jo amb això seria una mica, és a dir, ens alimentem malament. Bé? És a dir, òbviament, hi ha aliments que tots entenem que hi ha productes que amb més càrregues de sucre, etcètera, que són coses que inclús impacten en l'obesitat, etcètera. Però compte amb dir que és que ens estem molt mal alimentats. Perquè segons a quin fòrum ho diem, doncs això resultaria fins i tot de dir, bueno, escolta, sí, vostès diuen que s'alimenten molt malament, però és que la gent està desnutrida en 40 anys i ara no tenen càncer de còlon. Llavors, també això a vegades hem de modular, no?, una mica el que és aquest tema. No? Però sí, que dèiem, hi ha uns aliments que, òbviament, porten greixos, etcètera, que hem d'intentar, bueno, fer una dieta variada i, òbviament, ensenyar, no?, a la gent que sàpiga fer això, però, bueno, que entendre que probablement la dieta és un factor que entra a formar part també de tot, no?, del món on vivim. Sí. D'alguna manera estem modulant aquesta flora bacteriana, potser també té a veure que des del moment en què naixem, la lactància materna, en un moment determinat es fan més biberons, etcètera. O sigui, hi ha molts factors que aquí estan intervenint. No? Llavors, bueno, doncs, tot en conjunt fa que hi hagi una tendència que a les persones que estan, diguem-ne, amb el món occidental tinguin tendència a tenir un tipus de bacteris o un altre, no? I això potser serà un dels temes que en algun moment... Jo amb això, mira, dic una cosa molt clara. Jo crec que el que ens trobarem és... Sí que hi haurà millor educació sobre què hem de menjar i que hi hagi uns aliments amb varietat, diguem-ne, i que incorporem, òbviament, el que tinguem més verdures, etc. Tot això estic d'acord. Però probablement al final haurem de buscar maneres per contrastar el que és el nostre hàbit. És a dir, hi ha una sèrie d'hàbits que tenim en la nostra societat que tampoc es podran canviar radicalment. I potser fins i tot altres no ho hem de fer, sinó que potser haurem de buscar maneres, ja sigui, no sé, ara se m'ho podria dir, com un probiòtics o probiòtics ben buscats, diguem-ne, o pensats per això, que poguessin d'alguna manera contrarrestar alguns dels efectes que tenen a veure amb el nostre hàbit de vida. Això és el que potser
doctor,
en el futur que passarà.
Escolti, doctor, estaríem llarg i estès parlant amb vostè ara mateix, però bueno, ja tornarem a parlar i, si és possible, aquí l'estudi. Jo li agraeixo que ara ens hagi atès aquests minutets i estem bé en comunicació, doctor. Gràcies. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Fins ara mateix. Bona tarda.
Notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Diuen que el doctor Joan Massaguer descobreix com s'escampa aquesta metàstasi. Es tracta d'un important avenç en la investigació de la malaltia. El científic, investigador, com he dit abans, ha signat un important avenç també amb la recerca contra el càncer. Ells, tal com ha explicat ell mateix, diuen que les cèl·lules que s'encarreguen d'escampar la metàstasi i poden amagar-se de la detecció del sistema immunitari durant mesos o fins i tot durant molts anys. El govern acorda licitar l'adquisició de vacunes contra el sarampió, la rubeola i la paroditis. La vacuna triple virídica s'administra als 12 mesos i la segona dosi queda sempre fixada als 3 anys d'edat, segons el nou calendari de vacunes sistemàtiques presentat pel Departament de Salut. Salut tanca un preacord amb infermeres per disposar d'un decret català sobre indicació autònoma i prescripció col·laborativa de medicaments. El conseller de Salut, Antoni Comín, va recordar que la norma catalana no entra en contradicció en el marc legal vigent.
Contacta amb nosaltres en directe a directe@totsomiguals.com.
També el conseller Comín convida al consens per defensar el decret de prescripció d'infermera i garantir la qualitat de la realitat assistencial. També va destacar que la normativa respectarà el marc legal vigent i donarà seguretat jurídica a l'activitat dels infermers i infermeres de Catalunya. Salut presenta un pla integral per a millorar la gestió de les llistes d'espera sanitàries. Es preveu reduir a la meitat del temps per la fase diagnòstica en un 10% i nombre de persones que esperen ser operades. També s'apodera l'atenció primària donant la capacitat de programació directa a consultes externes i millorant aquesta resolució. També s'informarà al pacient del temps d'espera per ser operat i es consensuarà amb les alternatives per invertir-los dins dels terminis establerts. I fins aquí aquestes notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I ara l'última pausa musical i acomiadaments, no? Escoltarem una altra vegada aquest, el trompetista, Ger Alper, amb la seva Tijuana Bass. Nosaltres ens acomiadem i, com sempre, Jordi Carretero, les vies de so, Mònica Porral, la producció. Ens acomiadem Catalunya, Andorra, la Vall d'Aran. Serà fins dimecres vinent. Aquí tots som iguals a Ràdio Estel. Gràcies per sintonitzar-nos. Ramon Rion, bona nit, Catalunya.
Ràdio Estel.
són les 9.